Els migdies de COPE Menorca comencem un nou programa, El Mirall de l'Església. Estem amb tots vostès, amb Marc Forit, na Neus Pons, na Sònia Febrer, en Toni Fullana i en Escontal, en Toni Barber.
El Mirall de l'Església és un programa religiós que els hi presenta la vida diocesana amb la finalitat d'oferir-los tota l'actualitat setmanal de l'Església menorquina.
Aquest diumenge, solemnitat del Corpus Christi, serà també el Dia de la Caritat, una jornada que enguany celebram amb el lema «El poder de cada persona, cada gest compta», recordant així la importància de la solidaritat col·lectiva.
A la secció d'entrevistes d'avui, escoltarem les paraules de Joan Mercadal, diaca i director del secretari diocesà de Missions, que ens explica com estan vivint els missioners menorquins, la situació actual i quins projectes estan impulsant per ajudar a les comunitats més vulnerables.
Comencem, idò, amb l'Evangeli d'aquesta setmana, que és segons Sant Joan.
En aquell temps, Jesús digué als jueus: «Jo som el pa viu, baixat del cel. Qui menja aquest pa viurà per sempre. El pa que jo donaré és la meva carn, perquè doni vida al món». Els jueus es posaren a discutir i deien: «Com s'ho pot fer aquest per donar-nos la seva carn per menjar?» Jesús els respongué: «Vos ho dic en tota veritat. Si no mengeu la carn del fill de l'home i no beveu la seva sang, no podeu tenir vida en vosaltres. Qui menja la meva carn i beu la meva sang té vida eterna, i jo el ressuscitaré el darrer dia. Ben cert, la meva carn és un verdader menjar i la meva sang és una verdadera beguda. Qui menja la meva carn i beu la meva sang està en mi i jo en ell. A mi m'ha enviat el Pare que viu i jo visc gràcies al Pare. Igualment, els qui em mengen a mi viuran gràcies a mi. Aquest és el pa baixat del cel. No és com el que van menjar els vostres pares. Ells van morir, però els qui mengen aquest pa viuran per sempre».
Expressions com «no sé si me'n sortiré d'aquesta» o «quina temporada més dolenta que estem vivint» les podem sentir aquests dies. Són experiències que no estan en fora del que diu Moisès al poble: «Recordat del camí que el Senyor t'ha fet fer pel desert des de fa 40 anys». Ara bé, Moisès els recorda també com Déu els alimentà amb el mannà. Nosaltres, avui, estem també en un camí complicat, un desert immens, però també tenim un pa. No el pa com el que van menjar els vostres pares en el desert, sinó un pa que dona vida al món. Jesús mateix es defineix com el pa viu baixat del cel. L'accent està en aquest viu, no només en el pa. Les situacions poden ser semblants entre nosaltres, però la força viva ens ve d'aquell que va dir: «Qui menja la meva carn i beu la meva sang té vida eterna». Açò presenta una novetat, una manera de viure els aconteixements. És allò que es diu: tots vivim experiències semblants, però no tothom les viu de manera igual.
Escoltarem ara un nou comentari de Crist Viu, escrit per la religiosa de la Consolació de Ciutadella, la germana Cristina Martí, titulat aquesta setmana «Atreverse a sembrar».
La pastoral juvenil implica dos grandes líneas de acción: la búsqueda y el crecimiento. La búsqueda, la convocatoria, la llamada, atrae a nuevos jóvenes a la experiencia del Señor. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos hacer para que la convocatoria, la llamada, llegue a más jóvenes? Ellos están buscando. Os animo, como dice el Papa Francisco, a acompañar y confiar en la capacidad y las posibilidades que tienen los mismos jóvenes. Ellos saben organizar eventos y también evangelizar. Motivemos a los jóvenes y démosles la libertad para que entusiasmen misionando en los ámbitos juveniles. Lo más importante es que cada joven se atreva a sembrar el primer anuncio en esta tierra fértil que es el corazón de otro joven. Joven, ¿te atreves a compartir tu fe con otros jóvenes? En esta búsqueda es prioritario el idioma de la proximidad, el lenguaje del amor desinteresado, que toca el corazón, llega a la vida, despierta esperanza y deseos. Es necesario acercarse a los jóvenes con la gramática del amor. El lenguaje que la gente joven entiende es el de aquellos que dan la vida, que siempre están disponibles para escucharlos, que pueden acudir cuando quieren, que siempre tienen palabras positivas, que confían en ellos más allá de sus meteduras de pata, y el de quienes, a pesar de sus límites y debilidades, tratan de vivir su fe con coherencia. Tenemos una tarea pendiente. ¿Cómo anunciar el querigma en el lenguaje que hablan los jóvenes de hoy en día?
Seguim ara escoltant una vella cançó de Cairoi que porta per títol És un amic.
És un amic, és una persona que estima com tu, que no fa prèdiques d'aquelles dràstiques, sinó que diu les coses clares posant l'ànima, perquè ella sap que tu ja ho saps, el gust amar que té la veritat, però que en dir-te-la ho fa amb el cor obert, és amic teu i no té por, perquè és un amic, és quelcom que com més s'entén millor és, el somriure que transmet un xic de música, a cantar-la som aquí tu i jo.
A continuació escoltaran la trista que vam fer en Joan Mercadal, que ens explica com estan afrontant la situació actual marcada per la pandèmia del Covid-19 els missioners menorquins arreu del món.
Enmig d'aquesta crisi actual que estem vivint, també ens interessa conèixer l'impacte global d'aquesta pandèmia. I que millor forma que xerrant amb en Joan Mercadal, diaca, director del Secretariat Diocesà de Missions i director diocesà de les Obres Missionals Pontifícies, perquè ens conti com estan vivint aquesta situació els missioners menorquins. Bon dia, Joan, benvingut.
Bon dia, Sònia, bon dia.
Quants missioners menorquins hi ha pel món i en quins projectes socials, humanitaris, educatius participen?
Pel món, ara mateix, tenim 7 missioners que estan fent exclusivament tasques en territoris de missió, però després n'hi ha d'altres que estan fent altres tasques, o bé per la seva congregació, o bé treballant amb emigrants, o bé amb altres circumstàncies de la pastoral, que també són testimoni evangèlic i, per tant, també nosaltres seguim considerant missioners, encara que per adreça postal, diguem-ho així, possiblement no serien considerats missioners. No? Però ara mateix, quasi tots són a Sud-amèrica, tret d'en Xec Marquès, que és a Senegal, tots els altres són Hondures, Ecuador, República Dominicana, Brasil, Perú, Bolívia, i els projectes són de totes les característiques que ens puguem imaginar. Totes tenen un component comú, que és els missatges evangèlics. Els missioners són evangelitzadors, no són només agents de desenvolupament econòmic i social, són sobretot evangelitzadors, i per tant aquest és un component comú. L'altre divergeix molt, hi ha molta diferència. En Xec Marquès, com a Salesià, fa feina en formació professional, sobretot. En Bartomeu Garriga ara fa feina a la Conferència Episcopal, en Dominicana en Salut Materno-Infantil, Antoni Carreras treballa amb jesuïtes en qüestions d'infància i treball, sobretot. Margarita Joanico ja té molt d'anys i està quasi com a retirada, però segueix al Perú. Sole, des Mercadal, franciscana, que és la darrera que ha partit, està a Sucre, al de Sant Pedro, Bolívia, i també fa feines pròpies de la seva congregació. Vull dir que tenim molta, molta varietat.
I fa unes setmanes vas fer arribar als preveres, fidels, voluntaris, la carta Menorca missionera en temps de dificultat, la qual alguns dels oients segur que ja han llegit i la resta poden trobar i llegir a la web del Bisbat. Quin és el missatge que amb aquesta reflexió es vol transmetre a la societat menorquina?
Normalment, en aquest mes de maig, sempre duim a terme la jornada Menorca Missionera. Enguany, per la circumstància que tots sabem, això no ha estat possible, però jo vaig voler fer aquesta reflexió de dir que Menorca havia de seguir sent missionera en temps de dificultat i que aquesta missió s'havia d'adaptar en aquests temps diferents que estem vivint, no? D'una banda, l'agraïment de la feina dels missioners, d'altra banda, la pregària constant que sempre necessiten els missioners, i també una crida a la solidaritat, si qualcú pot fer un donatiu. De fet, hem estat fent aquests dies dues microcampanyes per apoyar alguns projectes concrets que els missioners ens han presentat en aquest temps de pandèmia.
I posant la mirada cap a Amèrica Llatina i Àfrica, a territoris com l'Amazònia, on hi ha Òscar i el grup itinerant, i el Senegal, on hi ha Txec, com estan vivint aquesta nova crisi les comunitats d'aquests territoris, les persones i famílies més vulnerables, i quina és l'experiència que us fan arribar en Òscar i en Txec, en aquest cas?
Tenen elements comuns i elements comuns en la nostra pròpia experiència que hem viscut fins no fa gaire de confinament. Senegal està una miqueta més estructurat, o la zona allà on ara està en Cheikh Marquès de Tabacunda, està més ben organitzat, diguem, que la zona de Triple Frontera on hi ha en Òscar. Per tant, en Cheikh Marquès ha tingut parròquia tancada, escola tancada, dificultats per accedir, per contactar amb la gent, etc. I l'experiència que us transmet l'Òscar té un component afegit, i és de que sembla ser que alguns, no, diguem-ho així, sense especificar més, intenten aprofitar aquest moment de dificultat extrema i de dificultat en què els indígenes estan en una situació més precària que ningú, per seguir arrinconant i seguir fent una espècie de genocidi encobert d'aquesta gent, no? Per tant, allà hi han afegit encara aquesta dificultat, no? L'Amazònia és un territori en general, en conjunt, en tots els països que en són costaners, tenen una població quasi tan gran com la d'Espanya sencera, tot i que amb una dispersió molt gran, i les tribus indígenes, els nadius, són els que estan patint més perquè tenen menys recursos, tenen menys infraestructures i, a més, ara estan patint aquest atac contra la seva manera de viure, contra la seva riquesa espiritual que no material.
I ara, en aquests moments, quins projectes nous estan impulsant en aquests territoris els nostres missioners per ajudar els que més ho necessiten? I també un punt important, nosaltres, des de Menorca, com podem ajudar? Ja has fet una petita menció abans.
Sí, de fet, quan vam veure que la problemàtica de l'epidèmia no era només europea o occidental, sinó que afectava a tothom, van demanar als missioners si necessitaven alguna cosa. Des del primer moment, Margarita Juanico, des de Perú, ens va dir que les necessitats allà s'havien multiplicat quasi per l'infinit, que en llocs concrets, com per exemple les presons, que són un lloc especialment sensible per la mateixa densitat de població, no tenien ni mascaretes ni tenien cap medi de protecció, i ràpidament, a través del grup d'Unió pel Món i d'altres voluntaris, van fer una petita recollida de fons, que després han complementat des del secretariat, i li han fet arribar un milenar d'euros perquè ells allà puguin arrencar algun tipus d'ajuda. L'Òscar també mos ha fet present una necessitat de crear, d'alguna manera, infraestructura sanitària, perquè la zona de l'Amazònia és una zona en què no hi ha pràcticament infraestructures, solament a les poblacions més grans hi ha algun tipus de dispensari o alguns metges, però la majoria de gent viu molt en fora, a més, molt en fora sense comunicació, més que per riu. Per riu, que quan plou va ple i és mal de navegar, i quan va xut va buit i també és mal de navegar, vull dir que té moltes complicacions. No? I hem estat fent una campanya, la darrera notícia que jo sé, rodaven els 4.000 euros, que estem ara esperant una micona a veure si ho acabem d'enredonir i entre tots intentar donar possibilitat a aquesta gent de també superar aquesta pandèmia.
I ja per anar acabant, Joan, quina reflexió personal es treu del moment global que estem vivint?
Hi ha algunes coses que, teològicament, per dir-ho d'alguna manera, ja són sabudes, però aquesta realitat actual ens està recordant, no? Tots ho hem sentit a dir en alguna homilia que Déu vol que el poble se salvi en comunitat, perquè sóc fill del poble d'Israel, després el grup dels deixebles, l'Iglésia, etc. No? Ara, altra vegada, ens tornem a donar compte de que un tot sol no es pot salvar.
Així és.
No es pot salvar ni per la vida eterna, ni pot sortir d'una situació complicada, complicadíssima, com és aquesta de la pandèmia. Per tant, haurien de ser molt més conscients de que els altres, sobretot els més pobres, sobretot aquests en els que Jesús vol que el trobem, siguin per nosaltres un referent i un punt d'atenció constant. No? Evidentment, aquí la nostra situació econòmica també es veurà ressentida, per tant, cada un ha de valorar molt, molt quina és la seva possibilitat de cooperació econòmica, però jo sempre dic el mateix, els creients hem d'estar disposats, sobretot i en primera instància i sempre, a fer una, diguem, cooperació espiritual. Els missioners agraeixen molt sempre que nosaltres ens tenim present en la pregària. I això ho podem fer tots, sigui quina sigui la nostra edat, la nostra salut, la nostra situació econòmica. Per això hem d'estar sempre pendents de com podem ajudar els altres i sempre tenim present aquests altres, sobretot els més necessitats i els nostres missioners, en la nostra pregària. Si som capaços de veure el món amb els mateixos ulls que Déu ens veu en altres, la cosa canviarà i millorarà.
Així és, ens quedem amb aquesta reflexió final tan important i moltes gràcies, Joan, per explicar-nos com està vivint aquesta situació els nostres missioners i, bueno, sens dubte, és un moment difícil i necessitem la solidaritat de tots.
Efectivament. Si qualcú està en disposició econòmica de fer algun donatiu, que es posi en contacte amb les oficines del Bisbat, a Ciutadella.
Així és.
Gràcies.
I ara, tot seguit, els informem de tota l'actualitat de la nostra església menorquina.
En primer lloc, Navero Moll ens ofereix la informació referent als primers resultats del Fons Diocesà de Solidaritat.
El Fons Solidari segueix en marxa per atendre les necessitats de les persones i famílies més vulnerables de Menorca. L'Església de Menorca és conscient que seran mesos difícils i que és necessària una solidaritat permanent per sortir tots junts d'aquesta crisi. Els fidels i la societat han de tenir molt present les paraules del Papa Francesc, quan va expressar que estem en la mateixa barca, ningú es salva sol. Durant el mes de maig, que ha estat el primer mes d'activitat d'aquesta iniciativa solidària, s'han rebut 26.000 euros en donatius de particulars i gran part de l'ajuda ha estat destinada a fer front al pagament del lloguer. L'informe FOESA ja va advertir del problema de la vivenda a les Balears, amb 85.000 persones en risc de quedar-se sense llar i de 120.000 habitatges inadequats. Aquesta problemàtica s'està agreujant amb la crisi del Covid-19. Moltes persones han perdut la seva feina i no poden fer front al pagament d'aquests serveis bàsics. Aquest primer mes, un total de 23 famílies de la nostra illa han rebut l'ajuda per pagar el lloguer. Les ajudes del Fons Solidari van destinades a persones i famílies sense ingressos, que no disposen de recursos suficients i que aquests mesos estan trobant moltes dificultats per fer front al pagament del lloguer i dels subministraments de la llum i de l'aigua. Les persones i famílies que necessitin ajuda poden posar-se en contacte amb Càritas Menorca, telefonant a les seves oficines i també amb les parròquies. S'ha habilitat un compte bancari per fer arribar els donatius dels particulars, fidels i empreses. Ho podrem trobar al full dominical i a la web del Bisbat de Menorca.
A continuació, en Sebastià Taltavull ens aporta les dades actualitzades del Servei d'Aliments de Càritas Menorca.
Les dades que ens ofereix Càritas Menorca són una mostra de la difícil situació que moltes persones i famílies estan patint a Menorca. Des de l'inici de la pandèmia del Covid-19, la demanda d'aliments s'ha disparat. Durant aquests 3 mesos, el Servei de Repartiment d'Aliments de Càritas de Menorca ha augmentat un 70%. En els darrers 15 dies, 461 famílies de la nostra illa han rebut aliments del nostre servei parroquial, significant un total de 1.095 persones ateses. Ciutadella continua sent el municipi amb un increment més alt d'aquesta demanda d'ajuda, i que ja són 213 famílies que s'han atès. A Maó, 154 famílies, Ferreries, 32, Aló, amb 21, i Es Castell, amb un total de 29 famílies. També s'ha notat un augment en la demanda d'ajuda. Darrere d'aquests nombres hi ha persones, famílies, que estan vivint moments molt complicats. La nostra solidaritat és un factor essencial per atendre a totes aquestes persones que ho necessiten. Càritas de Menorca ha aconseguit 135.000 euros per fer front a l'augment d'aquesta demanda. Una demanda que davant la crisi actual, social, humana i econòmica, s'allargarà durant molts mesos. Així mateix, més de 30 iniciatives de col·laboració d'empreses i particulars estan ajudant a Càritas Parroquial, en donatius econòmics i l'entrega d'aliments. Des de Càritas volen agrair aquestes accions solidàries i la implicació de la societat menorquina. Cada gest compta i tots nosaltres podem ajudar deixant aliments i productes de primera necessitat a les cistelles dels supermercats o dur aliments a les parròquies.
Per acabar, els hi parlam de l'Assemblea dels Escoltes de Menorca. Ens informa ara en Diego Dubón.
El diumenge passat, els integrants del moviment d'Escoltes de Menorca es van reunir per celebrar l'Assemblea Extraordinària i elegir un nou equip diocesà, programar els actes commemoratius del seu 50è aniversari que tenen previst celebrar el 30 de gener de l'any vinent. En aquest sentit, ja tenen en marxa l'edició d'un llibre que recollirà la història d'aquest moviment. Un mata-segells commemoratiu del seu aniversari, l'organització d'una diada de Sant Jordi extraordinària, així com també altres accions que molt prest la comissió encarregada de l'organització anirà anunciant. Un dels punts importants de l'ordre del dia va ser l'elecció del nou equip diocesà per al proper trienni 2020-2023. Aquest nou equip, que ha triat com a lema "Deixarem la terra adobada pel nostre esforç", està format per Carlos López, que va ser reelegit per unanimitat com a president, el diaca Joan Mercadal com a conciliari, Maria Fadelic com a tresorera, Anna Allès com a coordinadora de branques, Clara Fadelic i Ernest Coll com a coordinadors de formació i Antoni Florit com a director de formació. L'equip anterior va agrair l'entrega de totes les persones que han ajudat a fer possible moltes de les activitats dels darrers 3 anys. També va expressar el seu agraïment a caps i responsables per la tasca que duen a terme amb una gran dedicació i il·lusió, dia a dia, amb els infants i joves que són els qui donen vida al moviment Escolta.
La nostra diòcesi va recuperant tota l'activitat eclesial. A continuació, posam a la vostra disposició l'agenda d'aquests propers dies. Escoltin i apuntin. Solemnitat del Corpus Christi.
Celebracions de l'Eucaristia presidides pel bisbe Monsenyor Francesc.
Amó.
Demà, dissabte, 13 de juny, a les 19:30, a la parròquia de Santa Maria.
I a Ciutadella.
Aquest diumenge, 14 de juny, a les 19:30, a la Catedral de Menorca. En acabar les celebracions, actes eucarístics a l'interior dels temples amb una cabuda limitada.
Consell Presbiteri.
Dissabte 20 de juny, Consell Presbiteral, a les 10:30, al Santuari de la Mare de Déu del Toro. Tot seguit, a les 12:30 hores, celebració eucarística al Santuari del Toro, oberta a tots els fidels que vulguin participar.
Presentació del nou llibre de mossèn Joan Bosco Faner.
La presentació d'aquest nou llibre del prevere Bosco Faner, titulat El silenci de Déu, serà el divendres 26 de juny a les 20 hores a la parròquia de Sant Esteve de Ciutadella. Tot seguit, l'actuació d'una coral.
Les misses durant aquesta fase tercera.
Ja es permet una cabuda del 75% a l'interior dels temples. Segueix sent essencial complir les mesures de seguretat i higiene establertes. Trobareu els horaris a la pàgina web del Bisbat de Menorca i a les parròquies.
I fins aquí el programa d'avui. Us desitjam un feliç solemnitat del Corpus Christi.
I desitjam que la informació que els hem ofert hagi estat del seu interès.
Us esperam el divendres que ve al mateix lloc i a la mateixa hora.
Com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Adéu.
Adéu. Adéu.